Entitats, a Ràdio Sant Cugat.
Són 2:15 del matí del dimecres 13 de desembre de 2023 i comença el programa Entitats. Aquest espai vol ser una finestra perquè les entitats de Sant Cugat puguin venir, ja ho saben, aquí a la ràdio a explicar la seva activitat i mostrar-la a tota la ciutat. Avui hem convidat els amics de Pedra i Sang, una entitat creada per promoure i difondre actes i iniciatives relacionades amb les arts escèniques i que té com a obra principal també Pedra i Sang, precisament, i que des de l'any 2000 es pot gaudir cada Nadal aquí a Sant Cugat i enguany arriba a la 21a edició a la sala capitular. Per conèixer la història de l'entitat, el seu present i futur, i també parlar de Pedra i Sang, d'aquí res els tornarem a veure, ens acompanyen la presidenta de l'entitat, la Dolors Vilarassau, i la directora de l'obra, la Martina Vilarassau. Molt bon dia i benvingudes a totes dues.
Ben trobada.
Bon dia.
L'entitat Amics de Pedra i Sang neix després d'estrenar l'obra o abans? Abans també ho parlàvem. Què és primer, l'ou o la gallina?
Però primer és la gallina, perquè si no, no hi ha ou. No, l'entitat neix més tard que l'obra. Juntament amb el Joan Fabre, amb el Joan Llamas, amb el Joan Berlanga i amb el Carles Casas i jo mateixa formàvem una companyia professional que es deia Tetra Teatre. I aquesta companyia acostumàvem a fer espectacles poètics al monestir. I llavors cada any presentàvem un espectacle poètic que ho vam fer sobre Ferreter, sobre Lorca, sobre Verdaguer, sobre Sagarra, sobre dones, molts espectacles poètics multidisciplinaris. I l'any 2000 van venir de l'Ajuntament de Sant Cugat i ens van dir, concretament el Jordi González, la Gemma Foch i el Rogeli Padró, i ens van dir: escolteu, esteu fent aquests espectacles poètics, aquest any es dona el cas que fa 650 anys de la mort de l'abat Biure, us atreviríeu a fer un espectacle poètic sobre aquest fet? I aleshores, atrevint-se sí, però ens faltava un autor, per exemple, no hi havia un text sobre això. És quan se li va encarregar el Josep Maria Jaumà, després es va convertir en un musical a través de la música del Joan Alavedra, i vam estrenar aquesta obra com un espectacle poètic dels que feia la companyia Tetra Teatre. Va anar molt bé. La cosa va funcionar molt bé i l'any següent, en vista de que havia anat tan bé, ens van dir: escolta, a més de fer un espectacle nou, per què no repetiu Pedra i Sang, que veu tenir molt èxit, es va quedar molta gent sense veure-ho, i vam repetir Pedra i Sang. El tercer any vam tornar a fer Pedra i Sang i la gent seguia venint i a la gent li agradava molt i la gent d'aquesta manera es va anar fent seu aquest espectacle. La companyia Tetra Teatre ens vam quedar sense els espectacles poètics del claustre perquè ja fa, com molt bé has dit tu, Mar, 21 anys que fem Pedra i Sang a la sala capitular i la ciutat doncs va guanyar aquest Pedra i Sang. El que passa que de vegades la població va per una banda i els polítics van per una altra banda. I va haver-hi un any, que va ser el 2005, que des dels despatxos polítics se'ns va dir: bé, és que ara, bueno, això de Pedra i Sang, vull dir, sí, però ho farem cada 2 anys. O sigui, cada 2 anys. I llavors, no sé, ens va com una mica semblar que això era una manera de dir, bueno, aquest any no ho fem, l'any que ve ja veurem, no? Aquestes coses que de vegades fan els polítics. Nosaltres, mentrestant, havíem com una mica olorat que això podia ser una tradició. I llavors li vam dir, home, les coses de despatxos es poden fer cada 4 anys, cada 2 anys, però les tradicions es fan cada any. O sigui, cada any hi ha un Nadal, hi ha el naixement... O sigui, les coses, diguéssim, des d'un punt de vista popular, es produeixen cada any. I aleshores hi va haver una discussió i en aquell moment la regidora de Cultura, que no cal el nom, doncs va dir que no, que aquell any no es feia pedra i sang. I aleshores aquí se'n va armar una de bastant gran, perquè va coincidir amb la festa de tardor, i bueno, vam dir que aquell any no seia pedra i sang. Ja la cosa ja havia agafat bastanta volada i en una festa de tardor es van recollir, crec, recordar, 1.465 natures
demanant que
la continuïtat de pedra i sang. I a partir d'aquí es va aconseguir que es va fer un ple a l'Ajuntament i tots els partits polítics, van apostar per fer pedra i sang cada any. Clar, llavors això ja va néixer amb una consolidació important perquè tots els partits polítics s'havien posat d'acord amb això. I a partir d'aquí, aquell any, tota la plataforma que va gestionar el fet de la continuïtat de Pedra i Sang es va convertir en l'Associació Amics de Pedra i Sang. O sigui que l'associació en realitat va néixer el 2005 d'aquesta reivindicació de l'obra. Això va propiciar que s'edités un llibre, després es va fer un conte, es van fer moltes activitats alternatives, o sigui que la persona que en aquell moment des del despatx va pensar doncs, que allò ho matava, ens va donar molta volada, en realitat.
Una embranzida ben forta, sí. Perquè a més Amics de Pedra i Sang no només us vau quedar amb fer pedra i sang, sinó sí. Aquesta embranzida que necessitàveu per fer moltes més activitats culturals, perquè no pareu, també a l'estiu teniu les lectures a la fresca. Com neix el fet de crear més iniciatives i quines us veu dedicar a fer-ne?
Vols, m'ho preguntes a mi també?
Pregunto en general.
Vols dir alguna cosa de les
lectures?
Fes.
Jo com a Sant Cugatenca i intèrpret he participat a moltes de les lectures a la fresca i penso que és una de les iniciatives de l'Associació Amics de Pedra i Sang també, que aporten moltíssim a la ciutat. Bueno, la Dolors potser em pot parlar millor, però ha sigut també un privilegi des de les lectures de la fresca poder gaudir d'autors, no?, que cada any han sigut més temàtiques. Per mi he anat descobrint autors del teatrals que no havia descobert i que ens permeten també arribar a Sagarra. Hem fet Shakespeare, Sagarres, Guimaràs, no? Hem fet una miqueta de tot.
Rodoreda.
Sí, i una oportunitat molt gran també que les lectures a la fresca puguin arribar a tots els santcugatencs, es fagin en les places de la ciutat, no? Que això també és un dels seus forts, i estiguin tan cuidades.
Perquè qui forma part d'Amics de Pedra i Sang, és a dir, quantes persones tiren endavant tota aquesta entitat, sí. I com treballeu durant l'any?
Doncs el fet de constituir-se com a associació doncs, fa que hi hagi una junta. En aquests moments a la junta hi ha 7 persones i aquestes 7 persones són les que decideixen les activitats durant l'any que farà doncs, la societat. El tema d'altres coses, d'altres activitats, va ser perquè bàsicament el nucli dur, com si diguéssim, d'aquesta plataforma eren actors o gent que estaven relacionats amb el món del teatre, no? Perquè com que veníem de tetrateatre i veníem de fer representacions de pedra i sang, hi havia un nucli important d'actors. I aleshores, de cop vam pensar, seria maco a l'estiu fer unes lectures a la fresca, no? Perquè vam dir alguna cosa al carrer. I les lectures a la fresca, a veure, no puc recordar exactament l'any, van ser posteriors, potser, espera, no puc recordar l'any, però sé que aquest any, el 2024, farà, serà la 20a edició de les lectures de la Fresca.
Més de 15, segur.
Sí. O sigui, l'any que ve, el 2024, serà la 20a edició de les lectures de la Fresca, que esperem que l'Ajuntament ens ajudi a fer una festassa. Bueno, festassa. Festassa vol dir més feina, eh?
De fet, vull dir, aquest estiu us vau quedar també amb una lectura de menys.
Exactament.
Aquesta va ser també la teva pena, perquè al principi pensaves que potser es podia recuperar al setembre la tercera que mancava, i no va poder ser així. No sé si s'ha de lluitar molt perquè es faci cultura a Sant Cugat, o l'estat cultural és bo.
No, l'estat cultural és molt bo. Lluitar per la cultura sempre. Vull dir, d'entitats, vull dir, és allò, aixeques una pedra i hi ha una entitat a Sant Cugat, i entitats de tot tipus, però culturals n'hi ha moltíssims, de teatre, de música, de fotografia, del que vulguis, de literàries, hi ha moltíssimes entitats i de molt pes. Ara, una altra cosa és els polítics, el valor que donen a aquestes entitats i el valor que donen a les coses. Per exemple, nosaltres, com a entitat, només ens podem sustentar amb les quotes de socis, perquè tant pedra i sang com, per exemple, les lectures a la Fresca, que són els dos grans pilars de l'espectacle, no hi ha guixeta. Sí, a Pedra i Sang hi és, però aquesta guixeta va a parar a l'Ajuntament, no va a parar a l'entitat en si. Per tant, a part de les ajudes que puguem rebre municipals, que són i és clar que són, però vull dir, nosaltres no tenim un altre mitjà de funcionament que la dels propis socis, no?
I això dificulta poder tirar endavant altres activitats o poder consolidar les que ja tenim?
Sempre el tema econòmic sempre és la batalla, no? Clar, costa molt fer entendre a la gent que la cultura... clar, sempre es parla de que la cultura és cara, no? Però mai es veu la cultura com una inversió. O sigui, la cultura sempre és una inversió cap a la gent. O sigui, el que comentava la Martina, no? El fet que tu puguis donar un producte... jo t'he de dir que jo treballo igual al carrer que treballaria si treballés en el lliure o a qualsevol altre espai. Vull dir,
la qualitat, no?
Clar, a mi els recursos no són els mateixos, però a mi la gent em mereix respecte sempre. M'és igual que estigui en una plaça o que estiguis al Liceu. I llavors, vull dir... Espera, que em sembla que he perdut una mica
el fil.
No, que
la qualitat de l'obra artística ha de ser sempre la mateixa, no?
Sí, bueno, lo màxim possible, no?
Com el que oferim a les lectures a la Fresca, a les places per tothom, tant com si estéssim en un teatre...
En un teatre o la sala capitular, en el cas de Pedra i Sang, per exemple.
Sí, sí.
De fet, d'aquí no res veurem Pedra i Sang una altra vegada, un any més. Pels que no ho sàpiguen, Pedra i Sang és una tragicomèdia musical sobre l'assassinat de l'abat Viure. Què té d'especial aquesta obra?
No, només té una cosa especial, en té moltes. Què té d'especial Pedra i Sang? Primer de tot, que parla d'un fet que va passar aquí, que és el que, no, agrupa la història i permet que els santcugatencs també tinguin un vincle amb aquesta història que va passar realment, que va ser aquest assassinat. I després, la Dolors, que va començar dirigint aquest espectacle, a veure si penses el mateix, però penso que Pedra i Sang, amb aquesta part musical que incorpora, aquesta tragicomèdia musical, li dona uns matisos i unes capes molt importants. El cor del poble el tenim cantant a capella quatre veus, això és d'una potència escènica increïble, i comptem amb un equip artístic de molts intèrprets...
Quasi 40.
Quasi 40, molt diferents... i amb un context que és la sala capitular molt, molt proper de públic espectador. Així que penso que la vivència pels espectadors és molt propera, molt rica, perquè hi ha molts llenguatges escènics funcionant a la vegada, i amb aquest component santcugatenc, que és un fet que es va viure aquí.
Sí, curiosament té com un component identitari l'obra. Sí. No és que estigui fet així, però la gent s'ho pren d'aquesta manera, no? I clar, el dia de Nadal també condiciona, no? Mm. Recordo el primer any, l'any 2000, que tu hi eres, no?
Sí. També. Jo vaig començar fent aquesta obra amb 9 anys, fent de nena.
Sí. Doncs recordo l'entrada al claustre. Vull dir que, clar, l'obra si la fèiem a les 7, doncs cap a les 5 anàvem cap al claustre per preparar-nos i tal, tot el poble amb silenci, no?, perquè tothom estava a casa seva, i vull dir, entrar en el claustre amb l'aigua aquella de la font,
amb l'aigua de la font del claustre,
que aquella era ben bé estar in situ, com si estessis allà en el monestir medieval, no?, amb el gall allà a dalt, no?, amb les campanes sonant. És molt bonic, té un component, o sigui, el fet del monestir, el fet de Nadal, el fet d'aquest tema identitari que va passar aquí, doncs li dona uns ingredients. No, i penso que també com a producte escènic també ha funcionat. És una cosa, no és un infantil, evidentment no és un infantil, però és una obra per tots els públics. I penso que és una obra que li agrada a la gent que li agrada el teatre, i la gent que no ha anat mai al teatre també li agrada.
Sí, connecta.
Sí, connecta molt amb la gent.
Això que deies, Dolors, de la identitat, jo penso que també passa una cosa molt important en Pedra i Sang, que és que tant els espectadors hi troben això identitari, que és molt bonic quan ho pots trobar en un espectacle, no? Aquesta connexió que et fa establir un vincle i una empatia amb allò que s'està explicant, i que sents que forma part també de la teva història, i a banda també de la gent que hi participa, que com que el cor també incorpora participants nous cada any, la gent s'estima Pedra i Sang també des de dintre, no? Hi ha aquest doble joc identitari de la gent que ens veure i de la vivència interna d'aquest fet teatral, que és molt potent, que la gent que ho fa s'enganxa molt a la vivència.
Clar. I, de fet, explica un fet real, no? Però, tot i que sigui un fet històric, l'obra evoluciona també al llarg dels anys, des d'aquest any 2000 fins al 2023, sempre incorpora alguna novetat, alguna sorpresa que fa que només se centri en aquella part històrica, oi?
Sí, sí, l'obra té aquest funcionament, bueno, que és jugar a l'anacronisme, no? Això també ho feia Shakespeare, no? Posava elements d'actualitat a coses que, per exemple, havien passat anteriorment. Llavors, doncs, el poble és el poble d'ara i és el poble d'abans, no? I llavors això també sí, li dona una vivesa, parla d'aquestes incorporacions.
Sí, amb aquests anacronismes, no, amb el fet que el cor pugui ser atemporal, això ens permet explicar aquesta història que va passar el 1350, i a la vegada que el cor pugui incorporar actualitats i puguem fer crítica de l'actualitat a través de l'espectacle. En aquest sentit, li diem nosaltres que l'escena 5, que és l'escena del poble, sempre incorpora unes novetats locals i també a nivell global, que també tenen gràcia perquè les intentem aplicar com si passessin a 1350, però estem parlant de l'actualitat. I d'altra banda, també vam incorporar, Dolors, quin any va ser, a l'escena de la guerra, que també ens permet parlar de...
Sí, quan va ser l'any de la guerra d'Afganistan, és una escena que a l'inici no existia.
Exacte.
Aquesta escena es va incorporar per l'escena d'Afganistan i malauradament no s'ha deixat mai d'haver-hi l'escena.
Sempre
hi ha l'escena de la guerra.
L'escena de la guerra.
Sí, sí.
Parla...
Vull dir, ara és... L'any passat era la d'Ucraïna, la de Palestina...
I els que continuen passant sempre, que no se'n parlen però existeixen, no?
Sí.
I llavors aquestes dues escenes ens permeten... fer aquestes actualitats.
Sí, aquestes escenes són bastant consensuades entre la gent, perquè de què parlem, no? O sigui, què diem? Ho consensuem una mica, però fins ara l'escriptura d'aquestes escenes l'havia fet el propi Josep Maria Jaumà. Aquest any l'ha fet la Martina amb el Jaume Vinyes, ha fet l'escriptura també d'aquestes dues escenes.
Sí que és veritat que aquestes escenes, com que sempre havien sigut consensuades, no?, en la creació d'aquestes escenes, quan teníem el text al poble també, no?, dèiem, doncs podria sortir això, que sempre hi ha aquest punt de dir què tenim entre les mans que pot ser material bo. I aquest any en Jaume Vinyes, que és actor i dramaturg, i jo mateixa, doncs ens hem embarcat a fer aquesta escena d'actualitat i esperem que la gaudiu.
N'hi ha dues, no?
Sí, les dues escenes. Bueno, de fet, tres, perquè l'escena es parteix en l'escena del poble i una petita part dels monjos, també.
I avui tenim aquí la Dolors i la Martina. La Dolors és la presidenta de l'associació, la Martina és l'actual directora de l'obra, però la Dolors ha estat durant molts anys la directora de Pedra i Sang i ha passat el relleu. Com ha estat aquest relleu? Que, a més, per als oients que no ho sàpiguen, són mare i filla, a més. Que la Martina, ja ho deia, des dels 9 anys que va actuar per primera vegada a Pedra i Sang, per tant, t'has empapat bé de Pedra i Sang, vull dir que millor relleu no podia haver-hi.
Exacte.
Com ha estat el relleu, Dolors, això?
Doncs, a veure... Jo,
progressiu.
Progressiu. Sí, però jo tenia clar que amb la dimensió que ha anat agafant Pedra i Sang, això ha de continuar més enllà de les persones. Això ho tenia clar. I va haver un moment que vaig pensar, Dolors, vull dir, més val tranquil·lament, ara que encara pots, no? Vull dir, que fer un traspàs progressiu. I aleshores jo feia ja uns anys que havia pensat amb la Martina, perquè la Martina doncs ha estudiat a l'Institut del Teatre, vull dir, és una persona que té molt coneixement de l'obra, això mateix, perquè l'ha vista, perquè l'ha viscuda, però a més també té una visió de direcció. Puc dir una cosa sense dir noms. Per exemple, ara estàs fent una ficció a TV3, que no pot dir nom, i fa la direcció d'actors de tota una ficció que té 11 capítols, no? 11 capítols per TV3, o sigui, que és una persona que té visió de direcció. I a més tenia aquest coneixement de l'obra, aquests estudis, té un caràcter també molt interessant per reunir grups i tot això, i li vaig plantejar amb ella, perquè clar, tampoc sabia si ella això és un compromís amb la ciutat, els Nadals, tota una sèrie de coses, perquè clar, la gent només veu fa això, però això és una feinada i un compromís molt gran. Ella li va fer molta il·lusió, ho va acceptar, i a mi això em tranquil·litza una mica, amb el sentit que sé que això va més enllà de mi, no? I ella doncs ja veurà doncs quant temps ho pot fer i a qui ho pot traspassar o com es pot fer, però jo el fet de que Pedra i Sang pugui continuar més enllà de les persones que ho hem fet, perquè no només jo m'he fet gran, vull dir, també hi ha uns actors principals, vull dir, l'any passat, per exemple, ja vam fer el cas del Xavier Tort, que també estava malalt, doncs ho vam fer conjuntament, el Ricard Mariner també va agafar un relleu, i ara fan una part de funcions al Xavier Tort i una part al Mariner. Per exemple, aquest any també ara hem tingut un ensurt amb el Pere Codó, que fa el personatge de l'home, també ha tingut una cosa de cor i l'hem hagut de substituir una mica a correcuita. Bueno, o sigui que clar, una obra amb tanta gent i amb aquesta dinàmica, doncs necessita constantment doncs que hi hagi aquest relleu, no? I llavors, bueno, també el fet d'incorporar-te tu, Martina, vull dir, ha fet, hi ha una cosa molt, molt maca, ella de seguida s'ha buscat un equip amb la Cristina, no? La Cristina Martínez, que és una persona que també és actriu, no només és directora de cor.
Que fa la direcció musical.
Sí, és una persona que també dona molta marxa, no és allò un cor que canta com un cor, sinó que...
Des d'un punt de vista escènic.
I musical, no? Musical. Sí, i després també hi ha la Marta...
La Marta Uixant, que fa l'ajudantia de direcció. Sí, o sigui...
I què ha suposat per tu agafar les regnes d'aquesta obra tan important aquí a Sant Cugat, a més?
Doncs per mi ha estat un procés com bastant progressiu. Quan la Dolors m'ho va plantejar, crec que vam tenir una molt bona idea, que és que vam fer un any de codirecció, en el qual jo vaig estar en els assajos de tots els actors, i a mi em va permetre veure una mica com la conducció dels assajos, coses que fins ara jo com a intèrpret només m'havia sentat en el cor, em va permetre veure aquest punt de vista. Jo havia fet ajudanties de direcció, però aquesta codirecció no l'havia feta, i això ens va permetre jo poder entrar més progressivament aquest any que realment estic jo sola, no? Aleshores ho he viscut bastant progressiu, i sí que al principi em va fer una mica d'impressió, a la vegada que vaig tenir la intuïció que havia de ser un sí claríssim, em feia una miqueta d'impressió, però un cop he començat els assajos amb l'equip, La veritat és que ho estic gaudint moltíssim, perquè un fet que passa és que la gent s'estima l'espectacle. I llavors, un cop ja està encaminat, comences a veure que no només tu tires del carro, sinó que tens tot un equip que tira el carro amb tu i que li fa il·lusió i que tira endavant. I per tant, tinc molt la sensació d'estar treballant en equip. I això dona moltíssima força. I a banda, tinc la sensació que també és un espectacle estimat per la ciutat i que també s'està esperant amb moltes ganes, no? I això també motiva molt a que el producte estigui bé, que cuidar-lo, estimar-lo, i en aquest sentit estic gaudint moltíssim.
Perquè des de quan us heu de posar a treballar? És a dir, què implica que el dia 25 podeu pujar a l'escenari?
Ui, moltes coses. Necessitaria un programa de 24 hores.
Des de quan, quantes persones, la maquinària aquesta, quan es posa en marxa?
O sigui, Pedra i Sang se sustenta molt amb l'Associació Amics de Pedra i Sang, que és l'entitat que la tira endavant, i que hi ha una feinada impressionant. Jo em puc dedicar a la direcció artística perquè també hi ha una gent que treballa més des de la producció. I en aquest sentit és imprescindible per un espectacle que els espectadors que venen a veure només veuen la part artística. Però a darrere de qualsevol producció hi ha una feinada que a vegades no és tan agradable, impressionant. I això ho dic per qualsevol obra de teatre, però per Pedra i Sang més, perquè som 40 intèrprets. Aleshores, el que deia la Dolors, està a les coses que passen, solventar-les, temes de producció, temes d'anar veient els assajos, què falta, què no. Jo tinc la sort de gaudir d'un equip que és veritat que he pensat i que m'han dit que sí tots, però confio molt en l'equip artístic que hi ha darrere, que aquest any som moltes dones, jo mateixa,
sou totes,
que això està, no perquè hagi de ser rellevant, però mira, m'agrada dir-ho, perquè fins ara hi ha hagut l'Albert Santiago, la direcció musical, que me l'estimo moltíssim i ha fet un treball increïble, i em fa molta il·lusió també que amb el mateix material hi hagi una persona nova que també pugui aportar la seva visió, com la Cristina, i que aquest traspàs s'hagi pogut fer de manera tan tranquil·la també, no? I doncs hi som jo a la direcció, la Cristina a la direcció musical, la Marta Uixant a la juventut de direcció, tenim la Núria Puigdomènec fent vestuari, la Erina a regidoria, la Judit Loquetti a regidoria, a la producció executiva i a la Dolors, la Cristina Campmany, i som tot dones.
I Dolors, després de tants anys...
Sí, una cosa que preguntaves quan comença la...
Sí.
Més o menys al voltant, dies abans de la festa de tardor, diguéssim. Al setembre ens comencem a posar les piles
i comença
l'engranatge, sobretot amb el cor. Perquè el cor s'ha de fer un càsting, hi ha d'haver gent d'aquí, gent d'allà. El cor el formen des d'una persona que té 6 anys, una nena que té 6 anys...
Bueno, ara en té més.
Ah, val, sí, perdó. Fins a una persona que en té 70 i pico, eh? I han de cantar junts, units, i després s'incorpora tota la part escènica.
I per anar acabant, perquè ens queden un parell de minuts, et volia preguntar, Dolors, on et veus ara també, no?, amb aquest nou paper que ja el tenies de presidenta d'Amics de Pedra i Sang, però que ja no estàs dintre, al capdavant de la direcció d'aquesta obra, però ets una persona tan activa.
Sí, jo em veig en el fons, Martina, vull dir, t'he passat un... no sé si t'he passat un bombó o una bona càrrega. Em veig una mica deslliurada en alguns aspectes, i sigui per edat, vull dir, jo ja tinc una edat que ja puc dir el que em sembla, perquè, bueno, és allò, per lo que me queda el convento, no? Vull dir que ja puc dir el que em sembla, i també una mica tinc ganes de fer el que tingui ganes de fer. O sigui, no em veig jubilada de res, perquè la veritat, jo de fer puntes de coixí no en sé, ni de fer labors, no
confirmem.
No, llavors, vull dir, jo ara aniré fent iniciatives, doncs, que m'interessin i sempre que pugui en el món del teatre. Doncs... Si algun dia no puc, la Martina, que és la meva filla, ja em dirà, nena, ai, mare, dedica't a una altra cosa.
Una altra cosa. Hem parlat amb la Dolors i la Martina Vilarasau. Moltes gràcies per haver-nos atès, i ja ho saben, a partir de la setmana vinent i per Nadal, i uns quants dies més, Pedra i Sang, que l'està a la Capitular, una obra de teatre que no s'han de perdre. Moltes gràcies i molt bon dia a les dues.
Gràcies, bon dia. Bon dia.